Bueno, i ara anem a parlar de lo que parlem tots els dilluns, o sigui, és de la nostra citricultura. Podem agarrar-lo en aixina més extens i parlar també d'agricultura en general, però en este cas tinc a Pepe Montagut. Bon dia, Pepe.
Hola, bon dia.
Ell és el president de l'Associació de Llauradors de Nules i el tema que anem a abordar és el moment actual de la taronja.
Sí, jo crec que recordaràs que farà un mes aproximadament vam estar parlant també d'aquest tema. Entonces, en previsions, ara podem donar ja alguns datos, en fi, que ens està mostrant l'acollida i la situació. Jo penso, tal conforme sabeu, possiblement a gener no arribem a inclement nules. La taronja grossa, conforme te vas dir, fa un mes s'està pagant un preu que no s'ha conegut en aquestes últimes campanyes, encara que hauria pagar-se més, no?, per la situació de l'augment de costs. Però, evidentment, els calibres grossos i la taronja de qualitat s'està pagant en inclement nules més que aquests anys. Quin és el problema? Pues que n'hi ha molta clementina de calibre minut, molta afectada també per l'aranya, per la tecla d'aranya, perquè de cotonet no n'hi ha tant com altres anys degut a les pluges de la primavera, que va evitar la primera reproducció del cotonet que vos feia antes tant de mal. En aquesta situació, jo volia recordar les paraules que fa poquet d'hora tres dies va dir el senyor Lluís Planas, que està resultant eficaç la llei de la cadena alimentària. Pues miren, no és així, no està resultant eficaç. Per què estem en aquesta situació? Pues hi ha moltes circumstàncies i hi ha que analitzar-les debidament. La primera és que de Sud-àfrica no ha entrat tant anadorcot, pues possiblement millor per els alts costs d'un viatge, que evidentment el que antes costava pues, 3.000 euros un contenedor avui estarà per 8 o 9 o 10.000 euros, i també per altres circumstàncies del tractament en fred, que en certa manera també ha frenat, perquè claro, ahí si no fiques la fruta de molta qualitat, la fruta d'exterior no aguanta el tractament en fred. Després tenim un principi de campanya on les primerenques, com és la satsuma, la oronul, la climent rubí i tal, ha hagut molt menys collita, ha donat la circumstància de la clemen nules venia 10 o 12 dies davant dels altres anys,
sí,
i en un contraste en un mercat
saturat,
pues, s'ha començat a...
Pues podem dir que tot que enguany ens ha afavorit, no?, aquestes situacions. Per exemple, el que s'ha lluitat de portar-la en el tractament en fred està donant resultats. L'encariment de transportar-la també ja no és tan fàcil col·locar-la perquè, clar...
El tractament en fred únicament de moment és la taronja. Pot ser que li hagi influït a les últimes taronges que va collir en este cas Sud-àfrica i a les primerenques en este cas que és l'anadorcot, li hagi influït l'augment de cost del transport.
Sí, clar, perquè el tractament en fred està aprovat per a la taronja.
Per la taronja i no per la mandarina.
Però no per la maranja.
Exactament.
Quina diferència, per exemple, l'any passat se pagava la clemenules sobre...
La clemenules l'any passat estava entre els 20 i 30 cèntims.
I enguany?
Enguany possiblement estigui entre els 30 i 40.
Però podem dir que l'any passat se superava en quilos, és dir, quina diferència de quilos n'hi ha entre l'any passat i enguany?
Menys producció ha hagut en general. En general. La clave no és, parlem d'unitats, i parlem d'unitats, n'hi ha moltíssimes més que l'any passat. En quant als quilos, al tonellatge, pues ha influït en que les pluges van vindre un poquet tard, van vindre poquet sobre el 10 d'octubre, i després que aquestes últimes que han arribat ja no s'ha fet l'efecte a la clemen nules que tenia que haver-los fet. I entonces ocorreix que precisament aixòs pocs calibres, aixè calibre menut, pues aixè que se veu en rabre, recorres el terme, jo fa tres dies que el recorrec,
sí,
pues t'encontres en que veus arbres que s'ha collit, però l'arbre pues, s'ha quedat millor més ple pel calibre menut que té. Altres partides no s'han collit pel calibre menut, però el nord, el que és la parcel·la que té bon calibre, que té bona taronja de qualitat, va van darrere d'ella com a locos.
I jo, per exemple, disculpe la meva ignorància, este calibre menut no se cull?
Este calibre menut no se cull, si se cull se tira al destí, se tira no, tampoc se perd, no se paga. És a dir, les cooperatives i ara els comerços estan agarrant una altra moda, que és escandall, fer l'escandall de les taronges del destrio que n'hi ha en l'almacén, i entonces allí s'agarra pues, per caixons i se mira clarament a veure quin percentatge hi és. Pues, jo tinc les últimes, per exemple, de les últimes clementines que a mi m'han collit, jo tinc l'escandall i allí figura el destrio que mig per Cotonet, el destrio que mig per Aranya, el destrio que mig, o sea, el baix calibre,
sí.
Altre tipus de destrios, i entonces al final tu sumes pues, de taronja que no te la paguen, que no te la paguen, pues pot ser un 5, un 10, 15, un 40%.
Ojo, un 40% és una barbaritat.
És una barbaritat, però claro, ara no se fa, no s'encontran, però a millor d'ací 15 o 20 dies, a millor s'encontren els que tinguin que anar a collir, perquè claro, la campanya adelanta, estem damunt de Nadals, i jo pense que a Nadals, el temps de Nadal, la clemenures estarà ja agonitzant, és a dir, quedarà pocs quilos per levantar de tonellatge. I en enero entrarem en un tonellatge poc insignificant. Davant tindrem, entonces, pues, les villes, tindrem les nadorcots, que així se'ls comencen, que ho han un pares atreçades, però segurament les adelantaran. Tindrem també la blandina, en fi, aquestes taronges, però ja no amplin, aquestes taronges no ampliran el mercat.
Per tant, nosaltres, en este cas, no és que estarà el mercat saturat, sinó que nosaltres no tindrem producte.
No, el producte del mercat s'abastirà, n'hi ha producte pel mercat, però així sé jo contradir el que diu, en este cas, el senyor Luis Planas. És a dir, vostè no és eficaç la llei de la cadena alimentària, simplement s'han donat una sèrie de substàncies que, efectivament, analitzant-les, li demostra vostè que quan un mercat, l'oferta,
sí.
és... sobrepassa els límits de consum de la població i no n'hi ha demanda, però entonces el preu se derrumba,
sí,
lògic.
Sí, sí.
I quan exactament l'oferta és la normal o li falta alguna de fruta, doncs els preus pugen. És a dir, la llei d'oferta que està ara en guany, per exemple, està on no estava, havia desaparegut per l'entrada massiva, en guany torna a regir-se. Hi ha poca clementina? Esperar-los pugen, lògicament.
Vostè sap que vam presentar la setmana passada una marca per a identificar la taronja valenciana, és a dir, per a motivar el consum a la gent jove. Ojo, inclús així. Què li pareix?
A veure, una marca, te refereixes tu a la IGP?
No, per a consum. És a dir, han fet una marca, han presentat una marca, una campanya... per a que se consumisca taronja valenciana.
La taronja de proximitat. Bé, és una campanya que pot servir tindre beneficis.
Fomentar el consum a la gent jove, sí. Que diu que la gent jove nostra no menja taronja.
No menja, és veritat. Jo sí que és veritat, jo ho puc comprovar els meus nets i les meves filles que mengen poques taronges en comparació amb els que jo menge. No? Però, anem a veure, efectivament se té que... induir a la joventut a que menja, perquè a més tenim la fruta millor del món, que és la clemenures. Això és indiscutible. A part d'això, saludable en tots els aspectes, la taronja de proximitat arriba molt fresca al mercat, però tampoc és un tonelatge significatiu que puga, en aquest cas, salvar la situació de crisi de l'agricultura que tenim. Hombre, o sea que jo no negue els beneficis que van tindre una sèrie d'agricultors que venen la taronja en els mercats així, que la trobin ells, se la trauen, però que evidentment el que no se pot dir és que per un 5, un 7, un 8% que pugues collir dures així al mercat, pues se puga solucionar la crisi.
Pues mire, se presentava dimarts passat i era... es diu més la marca Taronja Valenciana, Tria el Sentiment, i anava dirigida a la gent jove perquè no se conscienciem de que tenim una fruta com la que tenim així, no se valora, no se paga, i per això sempre ha tingut tendència a dir fora d'Espanya, perquè els mercats exteriors la pagaven com cal.
No, és que el consum en Espanya està el que està. I necessitem nosaltres els mercats exteriors, en aquest cas de la Unió Europea, per poder consumir tota la taronja que produïm.
Entonces, li pareix a vostè correcte que s'hagi fet una campanya, que s'hagi gastat diners en una campanya de promoció de taronja?
De promoció interior, evidentment, sí, efectivament. Si el mercat nacional, no sé si està per al redor d'un milió de tonelades que se consumís, i se consumís, a més, en vez de ser un milió i mig, serien... per al cas, 2 milions més, o sigui, 1 milió més. O sigui, és una quantitat de fruita que ja no va als altres mercats, ja la llevem d'altres mercats i la tenim així.
Com és possible que comprem, per exemple, plàtanos i no comprem taronges? No vulguem gastar-nos diners en taronges. Com és que n'hi ha gent que té encara aquesta mentalitat?
A veure, no comprem taronges així perquè la majoria, el que més el que menys, té un amic, un familiar o té algun hort que el cull les taronges, entonces no va al mercat. Jo, per exemple, jo vaig al consum al supermercat, jo no miro les taronges. Miro les taronges sí, perquè sempre ha mirat, però jo no me compre. Una vegada vaig comprar per veure quin era el sabor que tenia una varietat, per veure quin era l'aguant que podia tindre, per això és una compra puntual i punt i s'ha acabat, però jo ja pots, perquè tinc que comprar taronges si jo no tinc en casa.
No crega, que tot el món no té taronges.
Ja, però sempre vull dir jo que a part d'això, pareix que el terreno on se cria la taronja, pareix que el comprar taronges siga...
Això és una mentalitat que tenim que no hauríem de tindre ja, perquè inclús i tot jo sóc més partidària de patir una taronja, el sabor que ens agrada, perquè no és el mateix, jo n'he comprat de supermercat i em quedé un poc sorpresa, em fa un poc de gust que no m'agrada. Però els que estan a les portes de les cases, que són productors, la taronja és...
No, és boníssima.
El gust que toca.
Sí, exacte. No coneixen, si la gent coneguera el sabor que té una fruta recient collida o duta o mantindre fresca poc de temps, ni colliria, o sigui, ni compraria ni menjaria més.
I després que li pareix allò d'aquestes excursions que fa la gent i quan passa pel costat dels horts agarra bosses de taronja?
Pues normalment ells saben que efectivament la taronja recient collida té millor sabor que la que se va gastar.
Sí, però estan robant.
Sí, efectivament.
Estan robant. I ese mito que diuen que tot el que és al camí no és de ningú?
Això és una falsedat total i absolutament. El terme, jo sempre he dit que el terme sí que té portes.
Claro.
S'ha dit, el terme no té portes. No, perdona, el terme té portes. Quin és el problema del terme? El terme és que està abandonat. Està abandonat precisament per els que...
Està abandonat d'autoritats.
Autoritats,
no de gent, perquè la gent sí que cuida el seu terme.
Per una raó, jo no diré molt senzilla. N'hi ha horts particulars.
Claro.
O sigui, són privats. N'hi ha camins particulars, camins privats, que només poden anar els veïns.
Sí, sí.
Camins veïnals són els trons més grans que n'hi ha davant. Luego, per què té que circular la gent per dins d'un hort o per un camí veïnal si és una propietat privada? Jo no crec que si l'Ajuntament deixi caminar a la gent per dalt dels jardins o coses per l'estil.
Per exemple.
Per exemple.
Pues és que resulta que, sobretot, mire, jo parlava, no recordo si era l'alcalde de Xilxes o el de Mocofa, no recordo, quan venen excursions, no?, i tal, pues que anant cap a la mar, pues que deixen lo que era, o sigui, el camí dels arbres que peguen a la carretera, doncs tot el món en la seva bossa de taronges. És una barbaritat.
No és molt fàcil de collir, passar per allà, replegar les taronges, ficar-les a la bossa i no entrar dins de l'hort. Pareix que el pecat ja no siga tan gran.
Doncs és un robo.
És un robo.
No se pot permetir. A més, és que jo no pense que no ningú tinga 10 euros per gastar-se en taronges. Me pareix una barbaritat.
Jo només tenim diners per gastar-se en bars o en concerts i coses d'aquestes.
Bueno, pues que sapien que la vitamina C és imprescindible. Mire, jo no sé si voldrà contestar-me això o no, però a mi lo del túnel de Gibraltar me preocupa molt.
El túnel de Gibraltar, vull dir que és la gran informació secreta o el secretisme més gran que s'està duent des de ja fa temps. A veure, el túnel de Gibraltar està projectat, o almenys hi ha projectes fets en aquest terreny, no túnels, sinó inclús ponts, des del segle XIX. En 1925 se van fer els primers projectes. Sí. 1925, te parle. Quan realment se va donar un auge, ja que se va haver una creació de dues empreses, una marroquí i una espanyola, va ser l'any 1979, 1980. Però clar, ara s'està parlant molt del corredor mediterrani. Entonces, tota la gent veu que és necessari el corredor mediterrani. Efectivament, jo també el veig que és necessari. No podem dir que un corredor que facilite el transport, que facilite l'accessibilitat, que siga reduint gastos i reduint inclús la contaminació que pot produir els camions i coses d'aquestes.
Però vamos, que anem tard, eh? Anem amunt o tard, sí, el corredor mediterrani, perquè quan se fa el primer AVE d'alta velocitat i va de Sevilla a Madrid, ja tindríem que haver posat el crit al cel.
Però tu fixa't, este tema ja que coneixem un poc a fons, jo el segueix que ja fa tard, ja fa anys. N'hi ha projectat, a part del corredor mediterrani, n'hi ha projectat un corredor, el corredor central. El corredor mediterrani fa cap als Algesires.
Sí.
N'hi ha projectat un corredor central que fa cap als Algesires, també. Hi ha un corredor Cantabro-Mediterrani, sí, que uneix el Mediterrani i també va a Algeciras. I després està l'Atlàntico-Mediterrani, que uneix, replega, tindré la informació que és, central de la frontera a travessar a les comunitats autònomes i reuneix, és la connexió de tots els corredors mediterranis central i atlàntic. És a dir, allà hi ha diversos corredors projectats,
sí,
en Espanya.
Sí.
El punt de destino final és Algeciras. Algeciras, jo te preguntes, Algeciras és una població que té 100.000 habitants, que és molt industrial, que té un port molt important, i tot fa cap allí. Bueno, el resultat és que jo me'n recordo que en l'any 2011 era, vaig enviar un escrit a l'Ajuntament demanant se presentara una moció en la qual se sol·licitara al Ministeri,
sí,
un informe sobre l'impacte econòmic, estem parlant en valencià, l'informe sobre l'impacte econòmic que podia produir eixos corredors i com anaven, és a dir, comptant en que possiblement poder haver, ja que n'hi ha un projecte també de travessar l'estret de Gibraltar, quin era el resultat que podia donar. Deixa petició que se va fer l'Ajuntament, se va aprovar, se va enviar al Ministeri i se va enviar també, crec que serà el corredor mediterrani. En fi, no va haver contestació. Després, també te puc dir, i en aquest cas la fecha, jo vaig enviar un correu al corredor mediterrani, l'empresa que s'encarregava del corredor mediterrani, li vaig preguntar sobre què és el que passava en el corredor mediterrani, que havia la possibilitat de que travessara per mig d'un túnel construït entre Espanya i Marruecos i entrara en la zona africana, en el continent africà. Te diré la contestació que me van donar. Per la informació de la que disponemos, me contesten: en el corredor mediterráneo no se recoge ninguna actuación en el estrecho de Gibraltar. De hecho, y debido al gran calado del estrecho, sería prácticamente imposible llevarlo a cabo. En cualquier caso, el corredor que defendemos desde esta plataforma es la que comienza en la frontera francesa y termina en Algeciras. Vista esta contestación, yo agarré toda la información que tenía, tots els projectes, quina era l'empresa que li van donar, que era una empresa suïssa, el projecte estava pràcticament acabat, en fi, faltava la finançació i tal. 10 dies després es torna a enviar un altre correu i me contesten lo següent: el corredor mediterrani sin comentarios. Punto d'interrogació. O sea, interrogants. Sin comentarios. O sea, que jo li envié una informació detallada i vostè no és capaç de dir-me res a continuació? La notícia, i ja era un any, este mes.
Sí, sí.
Este mes.
Sí.
Los presupuestos generales del Estado para 2023 contemplan una partida de gasto de 750.000 euros que se une a otra similar en los presupuestos de 2022 para, sí, el estudio de construcción de un túnel que une España y Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar. Eso es para unas proporciones. ¿Qué pasa? S'han fet, les proporcions s'han fet, inclús s'han fet un ensaio d'un túnel de 600 metres per veure quina era, en fi, l'estabilitat que podia haver, en fi, el que els tancs podien dir. A part d'això, tu mires que tots els corredors van a Algeciras.
Sí, sí, sí.
Este és un projecte que està bé des de 1980 i Marruecos té molt d'interès en que segueixi acabant. Però Europa també. Europa també. Ahir n'hi ha el Banco, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo i el Fondo, crec que és econòmic marroquí, estan interessats en aportar la finançació per a aquest projecte. I després te'n passes a lo que no se diu, no se comenta, però que existeix. Existeix un projecte, que no diré, el corredor multimodal magrebí que va des d'Egipto a Senegal, que replega tots els països del nord d'Àfrica. Este corredor contempla, a part dels corredors ferroviaris,
sí, sí,
també n'hi ha projectat una sèrie d'autopistes que Marruecos ja ha començat a fer-ne. Marruecos ja té diverses autopistes, té en construcció i té en projecte. No, tu contra una explicació...
Claro.
Jo no li encontro l'explicació.
Sí que la té, sí que la té, és una explicació.
Lo que sí jo mire és que este corredor multimodal podria travessar. Pot ser que les relacions entre Argelia i Marruecos no han estat mai bé, però efectivament, si hi ha la pressió d'Europa i la pressió de països africans, pues ahí en este cas tindrien que callar. Este corredor o este projecte globaria Argelia, Túnez, Líbia, Egipto, Malí, Níger, Txad, Sudán i Senegal. D'estos països, Argelia, Túnez, Líbia i Egipto, estan incluïts dins de lo que era el acuerdo que se va fer en 1995 en la declaració de Barcelona, per la qual s'arriba a una declaració de zona de libre comercio euro-mediterrània. Entre el Mediterrani, els països d'Europa i els països del nord d'Àfrica,
claro,
que n'eren 12. Claro, quan tu lligues tot això, te preguntes, bueno, i entonces si hi ha un projecte d'un túnel, i ara ve, i les declaracions que hiixen des d'Inglaterra és que si Espanya i Marruecos no arriben a acord per construir aquest túnel, Inglaterra sí que està disposta a financiar aquest túnel entre Marruecos i Gibraltar. Però te preguntes, pa Gibraltar? Però Gibraltar, pa seguir el camí a Inglaterra, té que passar per Espanya. Hombre, algo que no me cuadra, si en este sentit.
Claro que te cuadra. Que,
no me cuadra. I entonces tu te preguntes, ¿y qué puede ocurrir? Miren, si efectivamente estos corredores se fan los proyectos, no estem parlant ara de ara d'ací 5 anys o 10 anys, estem parlant d'un futur,
claro,
futur que podria hipotecar els nostres, si no els nostres fills, els nostres nets segur. Un túnel, uns corredors central,
sí,
atlàntic,
sí,
mediterrani,
sí, sí,
un túnel Gibraltar, un projecte multimodal de corredors al nord d'Àfrica i autopistes pel nord d'Àfrica.
Passarà per Espanya.
Què passarà per ell?
Passarà per Espanya.
Mercancia i passatgers.
I passarà per Espanya.
Ahir hi ha un tema que hi ha que parlar. Espanya deu de ficar condicions. No pot ocorrir com va ocorrir l'any 1980, que va vindre i van passar les taronges marroquies per Espanya. Primer se parlava que no passarien, després que n'hi haurien compensacions, i al final van passar i no va haver compensacions de cap classe.
Això és que, com se sap què passarà, pues, com prèviament esteu avisant,
tu te dones compte, jo no estic parlant, ojo, del sector agrícola. És que jo no sé si en aquest cas els comerços, els exportadors, les empreses estan mirant baix el seu punt de vista econòmic.
Clar.
Però teniu en compte que les empreses se poden deslocalitzar al nord d'Àfrica? Per què? Perquè tenen els costs de producció més baratos. L'agricultura d'allà, si ja Espanya, antes d'entrar en la Unió Europea, bueno, la Comunitat Econòmica Europea, pagava el 20%, i resulta que Marruecos pagava... No, el 12% i Marruecos pagava el 4%, sempre ha hagut una predisposició a afavorir a Marruecos. Després entra a Marruecos, se fa l'acord amb Marruecos i venen la fruta, totes les mercancies de Marruecos, aranceles zero. Però és que no, se donen compte que nosaltres, el que és el sector agrícola, se'n va tot al garete, Almeria està perdent a marxes forçades la producció de fresa, la producció de tomata... Està perdent a marxes, no se donen compte. I, ojo, totes aquestes empreses, El govern espanyol no s'hi pot donar compte que un empresari només busca els beneficis, li importa estar la fàbrica en Espanya que tindrà al nord de Marruecos. Si tinguera en el nord de Marruecos seguretat i després tinguera mà d'obra qualificada, se n'haurien anat moltes empreses.
Todo se andará. Pepe, que per advertència no siga, i jo crec que... que tu que ja tens la vida prou solventada, el que fas és obrir-nos els ulls i espavilar-nos, no?
Bueno, jo el que en este cas he dit que són quasi 60 i pico d'anys, 61 anys, el que estàs ficat en este món, has llegit tantes coses, buscat, i a més jo sempre m'ha agradat tindre la informació contrastada. I un rumor no ha fet mai en la vida cas, si no ha tingut la informació o la font d'on ha procedit.
Jo el que convidaria és que quan nosaltres pugem el programa en la web, que el tornin a sentir i que senten el recorregut que tu has fet, que està molt ben explicat.
Pues si tu veus la documentació que n'hi ha, te dic, és molta, n'hi ha més de la que se pare.
Però l'ha sintetitzat molt bé. Pepe Montagut, gràcies per haver vingut, espero que... gràcies. Que això no quede només haver sentit esta, sinó haver sentit-la detenidament.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.